Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda. Aquí estem de nou, de divendres. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores, senyors. Efectivament, de divendres. Sí, 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 sí. Por fin es viernes. Ai, senyor.
Doncs sí, sí, sí.
Tenim
sí.
Per davant els que, evidentment, doncs, tenen aquesta possibilitat al cap de setmana.
Sí, recordo que el diumenge és la gran festa de la calçotada Valls, eh?
Ah, sí.
Que si voleu anar,
i
esteu convidats.
Sí.
Podreu degustar el calçot com Déu mana.
Això sí, la calçotada us la pagueu vosaltres, eh? Perquè, clar, si dius...
Però hi ha una degustació.
Ah, hi ha una degustació.
Sí.
Que no val un duro.
Molt barateta. A més, hi ha també el Museu Casteller.
Home,
sí, escolta.
Sí, sí,
i...
sí, sí, sí.
Doncs sí, 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 sí.
Bueno, doncs res. Lo interessant sempre, quan comencem el programa, a banda de donar les gràcies a tots els que esteu a la sintonia de la cadena pirenaica, també és conèixer que ens espera aquest cap de setmana
sí.
pel que fa al tiempo.
Aquí, al Principat,
al Principat, clar.
Bona tarda. És l'Adrià, com
és
sempre.
És l'Adrià, bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, dissabte de bon matí, tindrem algunes estones de sol, però ràpidament els núvols guanyaran terreny.
Vaja.
I és que ha d'arribar un front atlàntic entre la tarda i la nit de dissabte, que deixarà el cel tapat, temperatures més baixes i precipitacions febles, poc destacables, això sí, però amb una cota de neu que davallaria i se situaria al voltant dels 1.600 o 1.700 metres. Diumenge, per contra, tindríem un dia una mica més assolellat, encara però amb alguns núvols, i de cara a la nit de diumenge a dilluns podrien arribar noves precipitacions.
No, però en forma de pluja o de neu? Això no ho diu, eh?
No ho diu.
Punyetero.
No ho diu, no ho diu.
Mm.
Bueno, bé, aviam, diverses coses. El 1927, un dia com avui, a Anglaterra, el director britànic Alfred Hitchcock va estrenar la seva segona pel·lícula, no l'he vist, El jardín del placer.
És del 27, eh?
És del 27, jo encara no havia nascut.
Mare meva, sí. Perquè té uns quants anys, eh?
Bé.
El 84, Apple treu el seu primer ordinador Mac, el Macintosh 128K.
Que inclou un antifaç un ratolí.
No, interfaç gràfica i ratolí.
Pensava que eren dos regals que feia. Vale.
I dues efemèrides que fan referència a una parella doncs, que va deixar de ser parella.
Sí, ja no ho és.
No, clar.
No, ja no ho és.
El 22, la infanta Cristina i l'Iñaki Urdangarín van anunciar doncs, que se separaven i dos anys després van signar el divorci.
Però, curiosament...
El mateix dia.
Un 24.
Sí.
24 de gener del 22, 24 de gener del 24.
Això mateix.
Molt bé. Més coses. No s'ho creuran, però el minut d'hora i la tele espanyola se la vam dur una altra vegada. Passa a palabra.
3.133.000 espectadors.
Val. Pel que fa a la lluita... Revuelta Hormiguero, Hormiguero Revuelta, doncs aquesta setmana li ha anat molt bé al Motos perquè pràcticament sempre...
Ha guanyat.
Sí. En aquest cas ahir va tornar a guanyar 2.113.000 espectadors perquè, a més tenia l'Alejandro Sanz.
I 1.800.000 espectadors al Broncano. Va tenir la Txelo García Cortés, la Mirella Balic i Nahyes Ayman.
Val.
Nayanesh.
Només conec a la Txelo. Sí, que a més va ser companya meva a Ràdio Miramar fa molts anys. Bé, el programa de més audiència entre els canals temàtics de TDT, com no, la pel·lícula de l'Oeste, que per cert vaig estar mirant un trosset, vaya conyazo.
Anava a dir, no es podia aguantar, no?
Boia. Tàgar, es diu la pel·lícula, o es diu, i es deia. Ho va fer 13 i 381.000 persones... que de fet hauria de ser 380, no 81.000, sinó 80.000, doncs vam deixar de veure la pel·lícula, perquè escolta, de veritat.
No es podia.
No, para nada, de veritat.
No es podia aguantar, eh?
Ai, quin conyàs.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Joan Marc Miralles, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Molt bé, a pesar de tot el que està passant al món, eh? Mm.
Com ara?
Com ara, el que es va veure en la inauguració del Trump amb el senyor Elon Musk fent el salut nazi.
Ah, diuen que no.
Diuen que no.
Ell va dir que no ho era.
No.
Per favor, ja pot dir que no, però és que tothom ho ha vist.
Però va dir Heil Hitler?
Només li va faltar això, sí.
És que té un tic,
No sé si heu vist les imatges, però és que no.
No he vist les imatges, tu. Ho he sentit, Ho he sentit, però no he vist les imatges.
Bueno, és terrible. Bueno, i tot el que va explicar el Trump en el seu discurs, ahir mateix va firmar l'ordre per canviar el nom del Golf de Mèxic.
Sí, Golf de...
Mostra una ignorància extraordinària, no? Perquè...
Mare meva.
El de Mèxic no està nomenat pel país, per Mèxic.
Ja. Yeah.
Mèxic era el nom dels asteques, bueno, en fi, és tot.
Quina por, fa por, Joan Marc?
Fa por. Bueno, es pensa que Espanya fa part dels BRICS.
Mm. Ah, sí, Espanya és...
No, segur que si li demanem al Trump de situar Espanya en un mapa, és incapaç de fer-ho.
Ah. Segurament. Segurament.
Això hi provem per Andorra ja...
Bueno,
zero.
Però, igual sí sap on està Andorra. Ves a saber.
Filadèlfia, Andorra està a Filadèlfia.
A Filadèlfia, de Kraft.
Bueno, doncs segons el senyor Trump, arriba l'edat d'oro, eh?
Sí, arriba l'edat d'oro i ahir, bueno... El que nosaltres ens concerneix a nivell d'exploració espacial, vam veure un canvi, o que sembla un canvi de política evident en l'enfoc que tenia la NASA fins ara.
Yeah.
Bueno, la NASA fins ara tenia com a objectiu tornar a la Lluna, les famoses missions Artemis, que n'hem parlat moltes vegades, i ahir el Trump va anunciar que l'objectiu dels Estats Units és ficar la bandera americana a Mart.
Correcte.
A Mart, sí. Que també va fer que el senyor Musk al darrere saltés com una cheerleader.
Sí, llavors, això sí que ho vaig veure. Això sí que ho vaig veure, que saltava com un boig.
Ai, mare.
Però de moment també hauria de...
El seu gran somni, eh?
Ja, però escolta, també hauria de mirar-se allò dels coets, perquè tots li peten,
Bueno, exacte, sí, no, és que, a veure, si ja ens costa tenir la tecnologia per tornar a la Lluna, imagineu per anar a Mart, ara mateix aquesta tecnologia no existeix, n'hi ha molts coets del senyor Musk, ni es té la tecnologia per protegir astronautes que vulguin anar a Mart, anar a la Lluna ja és perillós, estar-se a la Lluna ja és perillós, hem parlat moltes vegades que la radiació que els humans reben a la Lluna és altament perillosa perquè no estan protegits per el camp magnètic de la Terra, com estan en òrbita, en òrbita de la Terra encara estan bastant protegits pel camp magnètic, i tot i així, quan hi ha tempestes solars, s'han de posar en llocs que estan bastant més protegits a dintre de l'estació espacial internacional. A la Lluna això no hi és, i és un dels problemes per establir bases permanents a la Lluna és justament tindre una protecció contra la radiació que sigui prou important. Yeah. Anar a Mart suposa un viatge entre 6 i 9 mesos.
Clar, perquè jo t'ho volia preguntar, quina distància hi ha de la Terra a Mart?
Milions.
Amb la tecnologia actual, 6 a 9 mesos.
6 a 9 mesos.
Sí, depèn de la potència i del pes que s'embarqui, i també, bueno, de la situació de Mart en el millor dels casos, 6 mesos.
Ja, perdona, perquè ara mateix no recordo, de la Terra a la Lluna, quant temps...
De la Terra a la Lluna s'hi pot anar en una setmaneta.
Una setmaneta, vale.
Que és el que van tardar els Apolo.
Doncs Déu-n'hi-do, saps? 6 o 7 mesos, Déu-n'hi-do.
Sí, no, és Mart bastant més lluny.
Sí, no. Bueno.
Mart és bastant més lluny, i clar, 6 mesos en l'interimperie
de
les tempestes solars, i la radiació solar, sinó de la radiació còsmica, és a dir, tot aquest bé de la resta de la galàxia i de fora de la galàxia necessites tindre una protecció per radiació força important en la nau. Bueno, això és una part. I l'altra és que has de tindre la capacitat de sustentar astronautes durant 6 mesos en l'espai.
Imagina't.
Que vol dir d'aire, aigua, menjar...
Sí.
I després, un cop arribes a Mar, sostenir-los allí i tornar-los a enviar, que vol dir tindre prou reserves de carburant per tornar cap a casa. L'equivalent o l'equivalent del carburant que necessites per enviar-los cap allà, perquè l'anada i la tornada s'ha de fer de la mateixa manera, tot i que Mar... sortir de Mart és una miqueta més econòmic perquè no té la gravetat que té la Terra, no? Però per agafar velocitat també necessitaràs agafar més velocitat de sortida que no pas de la Terra, perquè no pots utilitzar la gravitació de la Terra per accelerar-te. Mart és més petit i doncs la seva força gravitacional és més feble. I, doncs, aquests efectes d'anar rodant al voltant de Mart i accelerar-te doncs és més complicat que anar a la Terra, no? És a dir, en tot i per tot, ara mateix la tecnologia no existeix.
No existeix.
L'objectiu de Trump, o almenys el que va dir ahir, és fer-ho abans de final de la dècada,
tipus
el 2030, d'aquí 5 anys. No, impossible, impossible, això és. Ni ficant-hi els diners que es van ficar pel programa Apollo, es podrien anar. És que la tecnologia no existeix. Quan el Kennedy fa el seu discurs per l'Apollo, la tecnologia sí que existeix, almenys en el disseny.
Yeah.
Ara mateix no, això no existeix. És a dir, que aquest projecte, per molt que el Musk vulgui, per mi em sembla irrealitzable, però se pot canviar, ja sabem que hem ficat un administrador de la NASA que és molt amic del senyor Musk i client del senyor Musk, que ha viatjat 2 cops amb ell en l'espai, i doncs pot canviar els plans que s'han fet fins ara. No oblidem que aquests plans de tornar a la Lluna són plans que va fer la primera administració Trump. És a dir, que estaria fent una esmena a la totalitat de la seva pròpia política en el seu primer, primer termini com a president. És una cosa molt curiosa, no? Però vaja, són mil milions de dòlars que s'han gastat en aquest pla per tornar a la Lluna i que ara quedarien perduts. També s'ha de dir que molts especialistes veuen molt complicat anar a Mart directament sense passar per la Lluna abans, que seria una etapa intermitja necessària, perquè veuen complicat que un coet que pugui portar astronautes a Mart es pugui construir des de la Terra o sortir des de la Terra. Necessitarien una etapa intermitja que podria ser o enviar-lo des de la Lluna cap a Mart o construir-lo en òrbita perquè surti cap a Mart. Però difícilment el pes que necessitaria aquest transport es podria llançar fins i tot amb l'Starship des de la Terra. L'Starship és aquest supercoet que està provant el Musk i que li explota cada 2x3 va explotar la setmana passada.
Ostres,
com ha ficat havia ficat en l'escaleta per aquesta setmana.
Sí.
La setmana passada ja en vam parlar, que el Musk llançaria una prova de l'Starship, doncs aquesta prova de l'Starship va ser un fracàs gairebé total. Sí que va recuperar la primera etapa del coet, el primer pis del coet, ho va recuperar amb els palillos, com havia fet un parell de llançaments abans, però la segona etapa que portava uns satèl·lits de joguet, de joguina, que no eren de veritat, però que us havia de ficar en òrbita, aquesta va explotar sobre el Caribe, fent que hi hagués una pluja de trossos a tota aquella zona, que va haver de desviar tots els vols que anaven a les illes Turco i Cairo, em sembla que es diuen.
Sí, mira, jo estava veient les imatges i per un moment vaig pensar, mira, cony, com el Piru musical de la Mercè, tu igual, de veritat, una cosa espectacular, eh?
Les Turques i Caicos, eh?
Oh, sí.
I van haver de desviar tots els vols que passaven per la zona, i el Musk encara em va fer conya en el seu compte a X, dient que que potser no havia funcionat però que havien donat espectacle. No?
Clar, clar, l'espectacle hi va haver, tu diràs. Escolta, i això amb calés, quant significa? Quants diners s'han anat a Norris?
No se sap exactament els diners que costa un Starship, perquè tot això ho fa SpaceX de manera privada. No són, en principi no són diners que fiqui la NASA, sinó que són diners privats.
Ja, ja, ja.
El que costa cada llançament, però sí que els habitants de les Isles Turques i Caicos sí que saben que us hi han caigut alguns trossos a casa seva i se sap que hi va haver algun dany en el terra, eh? Que bueno, això els seguros ja sabran el que us hi costa. També la FAA, que és l'autoritat de l'aviació civil americana, va dir que fins que no hi hagués una investigació i si sapiguessin les causes de la pèrdua de l'Starship, de la segona etapa de l'Starship, no tornaria a donar una autorització per llançament d'aquests coets que s'hi encén des de Texas, recordem-ho, i que sobrevolen zones habitades, eh? I doncs, a part de zones on hi ha vols, recordem que cada vegada que hi ha aquests llançaments s'han de desviar una sèrie de vols i s'ha de parar una part del tràfic aeri, però aquí ja no era aquesta zona, ja no era cosa de la FAA. De totes maneres, ara ja veurem si amb un Musk en el govern la FAA continua tenint aquest poder o Musk podrà llançar quan li sembli.
Passeu sense trucar amb Candela Colls i Ricky Romero. Obrim la porta al cinema amb Jaume Porta.
Jo que tu no me la perdria, foraster.
Diga, hola, me llamo... Dígalo.
Hola.
Fa patir.
Llamo John... Merrick.
Oh, Eric.
Bien, John. Ha estado muy bien.
Es una película maravillosa. ¿Eh?
Es una gran película.
Es El hombre elefante.
Sí.
Basada en fets reals. ¿Eh?
Sí, sí.
Aquest
sí,
senyor, sí, l'home elefant, va existir. Val? I és impressionant perquè, a més, és que ho va passar amb una dignitat i amb una cosa. És un exemple de dignitat aquest tal Merrick, que és de por. És de les millors interpretacions fetes mai per John Hart.
John Hart.
Recolzat pel psiquiatre, que és un molt jove Anthony Hopkins.
I tant, ah, sí,
molt, molt, molt jove.
Sí, senyor.
El Hombre Elefante ha passat directament des de que va sortir de postproducció, ha passat directament al Club dels Cinèfils, eh? I de pel·lícules de culto. Eh?
Ja,
no pretenguis que te la facin un divendres a la nit, a les 10 de la nit, a Panamont, afortunadament. Però no pretenguis, perquè no és pel·lícula pel gran públic, ni molt menys. I a mi és la que més m'agrada, sense discussió, de David Lynch, perquè és la que menys sembla de David Lynch, precisament.
Sí, bueno, és bastant més, normal.
Sí, no, dintre del que cap és bastant normal. Bastant i fet en blanc i negre, que ja sabeu.
I és en blanc i negre, sí.
Que ja sabeu que tinc una debilitat jo pel blanc i negre important. Si el fan servir bé, doncs el fan servir bé. I l'infumable, bueno, l'infumable és que no, jo crec que no té discussió.
Ja. Som-hi.
Els infumables de l'Eliot Porta.
En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida.
Pensaba que era la salsa espinalé.
Existe solamente en uno de los planetas del universo entero.
Premia de mar.
Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune.
Dune.
Arrakis, Duplantis.
Sembla basc, no? Arrakis.
O grec.
També.
El grec. Bueno, és Dune.
Dune.
Dune, gràcies a agafar l'entrada i trencar-la i tirar-se-la a la cara.
Dune, gràcies, sí, està bé.
Què té de curiós? Té de curiós l'aparició de Sting.
És veritat, surt Sting.
Que fa de malo mu malo, per cert.
Que fa de malo, sí, senyor.
No cola gens, però fa de malo mu malo.
Sí.
La pel·lícula és francament insuportable.
Sí. Bueno, també n'hi ha un altre de Sting, que Déu-n'hi-do, Lunes Tormentoso.
Oh.
Ui, senyor.
I bueno, i aleshores, pues, tal com comentava amb l'estimat Joan Marc Miralles, d'una d'ara del Villeneuve.
La 2.
Parteix... No. O sigui, hi ha la d'una 1 i la d'una 2. Sí. Pues la d'una 1, que és la que hauria fer, hauria de coincidir amb David Lynch,
sí.
Es veu que totes dues estan basades en la mateixa novel·la, però cada un va agafar un camí diferent.
Ja.
Afortunadament.
Molt bé.
M'entens? Però, bueno, això és lo del senyor Lynch, com una mona, com una cabra, com un llum de ganxo,
com
fumat, emporrat.
Com diu el teu amic Boyero, jo vaig a veure una pel·lícula de David Lynch, surto del cinema i no m'hi he assabentat de res, no m'hi he enterat de res, sí. Però tinc el convenciment de que ell tampoc.
Sí.
Em va fer molta gràcia, li vaig sentir, dic, hosti, tio, que bo.
Sí, això li ha passat a més un cineasta, algun dia en parlarà, que ha fet una pel·lícula i ell no sap ben bé de què parlava.
Sí.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant, amb Josep Maria Mangot.
Pot veure una exposició fins a final de mes en aquesta mena de reducte que s'ha rehabilitat, que era el que tenia que ser el casal de dia dels avis, de la gent gran, que hi ha al costat que està al parc central, és una mena de cúpula amb una xumaneia i tal. Allò ho han cedit temporalment, no sé en totes quines condicions, a la Xerranca, i la Xerranca ho està fent bellugar. I aquest mes, fins a final de mes, hi ha una exposició que jo us la recomano,
sí.
Que és la de l'Arnau Sánchez.
Sí.
L'Arnau Sánchez Campamà és el fill del Francisco Sánchez, un pintor molt impressionant que tenim al país, però que hi ha molta gent que no sap ni qui és,
yeah.
Que va estar representant d'Andorra a Venècia al seu moment. Ell treballa actualment per un marxant, perquè jo sé, que no sé si és del tot cert, eh? Em van dir que treballava per en Cruz, el que el Mama Maria. És el que fa aquelles escultures de malla.
Sí.
Que l'heu vist mai. Vale,
sí, doncs, sí, sí.
Antoni
sí.
Cruz el té una mica com de marxant, pinta per ell, i sembla ser que el té com, diguéssim, una mica sou. I, bueno, això sempre vol dir que un moment o altre sortirà a la llum i tindrem alguna exposició amb bastantes peces. L'Arnau fa un altre tipus de pintura, és una pintura més realista, encara que és una pintura molt impressionista, però s'atreveix a pintar la nit, s'atreveix a pintar uns paisatges urbans tremendos de nit. Jo crec que val la pena perdre-hi una estona perquè, a més, té molt poques pretensions. Vull dir que la pintura que ell està fent en aquests moments l'està venent molt bé de preu, potser pel meu gust està massa i tot. D'acord que en aquest cas segurament no hi ha un marxant pel mig, però jo crec que és un bon moment per adquirir obra d'una persona que possiblement donarà a parlar en el seu moment.
Molt bé, molt bé.
El tiet de l'Arnau és en Faust Campamà, que suposo que
sí,
coneixeu.
Sí, i tant, sí.
En Faust és escultor, és
pintor... És artista, sí.
És un dinamitzador cultural bestial,
sí.
Que no para mai.
No.
I és tot un caldo de cultiu. I com a anècdota, la seva mare és una fotògrafa extraordinària, el que passa que no es prodiga. Però és curiós, perquè la Nuri fa unes fotografies estupendes.
Ara, escolta, mentre estaves parlant d'aquesta exposició de l'Arnau Sánchez i tal, i que sí. Deies que...
que no li ha... L'espai és aquest espai que es diu ara el Constitucional.
Sí, sí, el parc central, no?
És el parc central, passant la passarel·la dels
ja. No, és que estava pensant que, com deies, que és habitual doncs, que faci pintures o quadres de nit i tal, dic, sí. Deu ser dificilíssim no pintar la nit.
Molt.
Oi que molt. Sí? Molt, no?
Molt, perquè evidentment la pintura, per regla general, es basa en la llum.
Per això.
Quan tu pintes, bueno, de totes maneres, aviam, no és el mateix pintar la nit del segle XII que pintar la nit del segle XXI.
No. Sí, que està tot sí, més il·luminat, no?
Hombre!
Contaminació lumínica.
Sí.
Exactament. No, bé, hi ha hagut pintors al llarg de la història. Van Gogh mateix es va atrevir a pintar la nit amb aquelles nits estrellades tremendes que eren turbulentes a base de bé. Però, per exemple, Magritte també pintava coses de nit i amb la llum del fanal. Vull dir que al final, bueno, hi ha un pintor fantàstic sota el punt de vista, que és un pintor, crec que barroc francès, el Georges Latour, que pintava la llum de l'espelma. I llavors els seus quadres són... o sigui, la il·luminació és una espelma. Llavors, imagina't quina capacitat per dilucidar els tons, els colors i tot, perquè fos realment creïble i perquè realment, no sé, bueno... I l'altre dia estava a casa, malaltó, i vaig veure una pel·lícula que han passat a Movistar sobre Caravaggio, i em va fascinar perquè tota la pel·lícula estava fet amb els mateixos colors de les pintures del Caravaggio.
Fosques.
No és que intentés reproduir l'època, és que reproduïa el Montictori, no?
Yeah.
La qualitat de la llum, tot, i vaig quedar fascinat. Bueno, Caravaggio té una vida molt, molt bèstia, perquè era un senyor que era molt agressiu, o sigui, era un senyor que era molt buscarraons. I sí, a més es pagava per quatre coses, de seguida es barallava.
Li agradava la brega,
Sí, i va matar una persona a Roma, i es va tindre que exiliar, i llavors se'n va anar a Malta, i en algun lloc d'allà em sembla que va morir, no recordo massa bé perquè no vaig veure acabar la pel·lícula, però em sembla que el van matar per una venjança, o sigui, el van apunyalar. Però, en canvi, és una altra persona, és un altre pintor d'aquests, que, de fet, és com aquell que diuen que és l'inventor del claroscuro. I jo crec que, en realitat, no és ben bé l'inventor, sinó no són inventors d'això, són els que detecten que això passa. M'explico? O sigui, el claroscur, de fet, ja existia quan tu vivies a la llum de les espelmes. Però ells es van atrevir, d'alguna manera, a posar-ho sobre una tela.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
I avui escoltarem a Neil Diamond, que fa 83 anys,
Va néixer a Brooklyn.
Sí.
I és un dels artistes amb més èxits de... Bueno, d'allà fa un munt d'anys, A més... Un tio que ha influït en solistes i grups com, per exemple, els Monkees, Elvis Presley, U2, Frank Sinatra, The Ventures, UB40... O sigui, per què? Doncs perquè la veritat és que molts artistes han interpretat o versionat peces seves, O sigui, més de 1.000 artistes, Cuidado,
No el trepitgem més, amb aquesta Sherry, Neil Diamond, 83 anys, bon cap de setmana, fins
adeu.
Dilluns.
Adéu. We got things we gotta catch up on.